Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Una dotzena d'entitats temen que els projectes finançats pels pressupostos participatius Construint Ciutat no s'arribin a materialitzar. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Les entitats consultades per Ràdio Sabadell no han rebut ni un euro de les partides promeses. La gerent de l'Avant, Lídia Gil, admet que estan acostumats als retards, però que aquest cop està anant més enllà.
Clar, com que les entitats ja venim d'aquest no arribar mai, d'aquest no tenir mai el suficient pressupost, de que no... Ja, suposo que ja t'acostumes i ja vas fent de més i de menys, però sí, aquest any, en especial a l'Avant, s'havia incrementat per aquest peron, llavors sí que ho notem.
Algunes entitats han paralitzat el projecte mentre l'Ajuntament no paga, mentre que altres n'estan avançant els diners.
L'Orquestra Simfònica del Vallès passa avui pel Festival de Torroella de Montgrí, que és un dels clàssics de l'estiu.
Els músics de l'OSB estaran acompanyats a l'escenari pel sicilià Giuseppe Andaloro i oferiran peces de Beethoven i Rachmaninoff. El concert començarà a les 10 de la nit i servirà per clausurar el certamen.
I en esports, en aquests moments, té lloc la presentació de l'últim fitxatge del Sabadell, Boris Garrós.
El davanter portarà el dorsal número 15. El club ha fet oficial avui 15 dorsals lluirà tota la plantilla.
Són algunes de les notícies que abordarem en els pròxims minuts amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 28 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables. Hem d'esperar canvis per les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Via. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Ens trobem amb aquest dijous marcat pel domini del sol a la major part de Catalunya. Tan sols trobem la presència d'alguns núvols baixos a zones de muntanya més aviat del prelitoral, també cap a la Catalunya central, punts del Prepirineu, fins i tot s'ha arribat a produir algun ruixat amb alguna tempesta a sectors com, per exemple, el Vallès Oriental, però a mesura que avanci la tarda aquest risc de precipitacions serà cada cop menys important. Així doncs, tindrem tan sols la que resta d'aquest dijous aquestes restes de núvols amb els llocs mencionats i la resta predomini del sol. I amb temperatures que també notem que són més altes a hores d'ara, moltes temperatures volten als 30 graus o fins i tot trobem valors per sobre d'aquests 30 graus a punts com, per exemple, les comarques del nord-est, on hem trobat màximes de fins a 32 o 33 graus. També la situació marítima vindrà marcada pel marejol, amb àrees de maró, amb una mica tramuntant encara cap a la Costa Brava, i de cara a aquest proper divendres no esperem grans canvis, un dia en conjunt estable amb alguns núvols poc importants i temperatures a l'alça. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la a aquesta hora a la xarxa viària catalana. No hi ha incidències a cap punt, excepte Argentona, a l'A2, on trobem 4 quilòmetres de cua en sentit oest arran d'un carril tallat per obres. Passen 3 minuts de les 7, entrem en matèria. Els pressupostos participatius del Construint Ciutat estan aturats. Després de la denúncia de la setmana passada que la coordinadora de músics de Sabadell suspenia un projecte per falta de recursos, ara una desena d'entitats es troben amb la incertesa de si podran fer o no els projectes proposats i acceptats per votació popular. Algunes no han començat les activitats, d'altres sí, i en el millor dels casos les han iniciat assumint les despeses ells mateixos. Aleix Grell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El Construint Ciutat destina 1 milió d'euros del pressupost municipal de 2019 a projectes escollits per la ciutadania. 500.000 d'euros va a projectes i serveis comunitaris i l'altre 50% en intervencions en l'espai públic. Segons ha pogut saber aquesta emissora, aquestes partides d'espai públic s'estarien executant o es trobarien en vies administratives. Però les partides que han de rebre les entitats i associacions estarien bloquejades des del juliol. Cap de les entitats consultades per aquesta casa ha rebut uns diners que havien de començar a arribar el mes passat. Lídia Gil, gerent de l'Avant, explica el cas del projecte de millora de les habilitats socials dels joves amb malalties neurològiques.
Hi ha una part, no?, que arriba primer, després hi ha una part que és un cop justificat, i aquesta part que havia d'arribar primer havia d'arribar abans de l'estiu. I llavors això ha quedat aturat i entenem que és pel canvi, no? En el canvi de legislatura, doncs, hi ha un temps, doncs, que es paralitza tot, per dir-ho d'alguna manera, i llavors suposo que esperem que a partir de l'inici del setembre, doncs, que aquesta partida pressupostària pugui arribar a les entitats, perquè si no se'ns dificulta.
El projecte d'Avant està dotat amb 23.800 euros, xifres importants que per algunes entitats i associacions és impossible d'assumir per endavant. És el cas del Teler Cooperatiu, que es troba que ha començat un projecte i que tenen una sagnia econòmica perquè no han arribat als 33.000 euros que els atorguen els pressupostos participatius i que ara paguen dos salaris més associats al projecte del supermercat solidari i cooperatiu. Per això, alguns dels projectes han modificat el calendari i d'altres, que comencen al setembre, estan a l'espera que arribin les partides. Segons els beneficiaris, el contracte amb l'Ajuntament era de rebre el 80% del pressupost en un moment de la firma i l'altre 20% al final i amb una justificació. Des de l'Avant, la seva gerent, Lídia Gil, apunta que aquest retard es deu al canvi de color polític després del mandat del quadripartit.
Nosaltres, com Avant, que estem a altres ciutats del Vallès, estem a Sant Cugat, a Rubí, a Terrassa, a Castellà, en algunes ciutats també ens ha passat això, que pel canvi de legislatura, com és a nivell de tots els ajuntaments, doncs hi ha partides de pressupost que no han arribat encara a la seu, a la ciutat, bueno, a l'Avant. Estem esperant.
Els pressupostos participatius Construint Ciutat són un projecte de l'anterior mandat i el govern quadripartit, que es va posar en marxa el 2016.
Notícies Vespre.
El nombre de sabadellencs atesos als centres d'atenció primària per cremades solars ha anat a la baixa en els últims anys. Així ho han confirmat a Ràdio Sabadell des de l'Institut Català de la Salut, l'ICS, apuntant que aquest any només s'han vist a la ciutat casos molt puntuals. Un fet que atribueixen a un augment de la consciència de la ciutadania a l'hora d'utilitzar cremes solars, protegir-se del sol i no exposar-s'hi a les hores centrals del dia.
Tot i que qualsevol persona pot patir els efectes del sol, hi ha alguns col·lectius en què les cremades són més freqüents, els ha apuntat Jordi Nogués, infermer del CAP La Serra.
Trobem gent de totes les edats, però a veure, és més habitual que afecti a gent jove o de mitjana edat, perquè doncs, són els que més van a la piscina o més van a la platja, no? La gent gran doncs, hi van menys. Però afecta, ja et dic, joves, mitjana edat, bàsicament. Els nens petits també tenim algun cas perquè doncs, tenen la pell més blanca i la radiació els afecta més. Llavors, si no hi ha protecció, doncs, és important tot. Que les mesures que nosaltres donem de consells per evitar les cremades solars doncs durant l'estiu es repeteixen, no?, aquí constantment.
Malgrat que el nombre de casos per cremades solars ha baixat, els que arriben a les consultes de l'atenció primària solen ser de gravetat.
Quan arriben a nosaltres és perquè doncs, realment doncs, són cremades de primer grau però importants, que hi ha butllofa, que hi ha molt dolor i inclús febre, i llavors doncs, el tractament és simptomàtic, és dir que és prendre algun analgèsic per al dolor, crema hidratant, dutxes fresquetes, i en alguns casos es valora doncs, l'ús de cremes amb cortisona, però es té que tindre la prescripció mèdica sanitària per fer aquest tipus de tractament.
Nogués admet que malgrat l'augment de la consciència ciutadana encara hi ha contextos en què es prenen menys precaucions, i és que sovint es relacionen les cremades del sol només amb la platja.
A la platja, amb la brisa marina, el reflexe de l'aigua i la sorra, sempre és pitjor perquè hi ha més radiació, això és cert. La muntanya, de totes formes, si s'està en una alçada bastant considerable, també la radiació és important, per tant, també s'ha de pensar, no? Però altres activitats que fem a la vida quotidiana, doncs, com passejar pel carrer o activitats agrícoles, doncs no s'hi pensa tant perquè sembla que no ha de passar. Es pensa més quan anem a fer doncs allò doncs que estàs molt nu, sense roba i que vas a banyar-te, esclar. Evidentment les cremades poden ser pitjors.
En tot cas, des de l'ICS insisteixen que darrere la majoria de casos de càncer de pell hi ha precisament les cremades i l'exposició al sol.
Les que provoquen melanomes estan molt associades a cremades fortes, però també hi ha unes altres que és un càncer de pell no melanoma, que té poca mortalitat, però que sí que apareixen, i que és un acúmul al llarg de la vida de l'exposició que hem estat al sol. És a dir, que el sol és bo, però és beneficiós per la nostra salut prendre una mica el sol, però s'ha d'anar amb compte. Sí.
Des de l'Institut Català de la Salut insisteixen en la necessitat d'evitar el sol en les hores centrals del dia, tapar-se amb roba i ulleres fosques i beure molta aigua. En cas de patir cremades, assenyalen les cremes hidratants i les dutxes amb aigua freda com les grans aliades.
Pàgina de successos, desarticulat un grup criminal que falsificava pòlisses d'assegurances a Terrassa.
L'alarma va esclatar quan una correduria d'assegurances va alertar els Mossos d'Esquadra que s'havien fet pòlisses fraudulentes usant els seus codis informàtics. Hi ha unes 200 víctimes i es calcula que haurien pogut estafar fins a 147.000 euros a les correduries a través de falsificacions. Hi ha 3 detinguts que es troben en llibertat amb càrrecs pels delictes d'estafa continuada, falsificació documental i revelació de secrets. Malgrat això, la investigació continua oberta i es busca 2 responsables més.
A Sabadell, un foc en mobles vells afecta el cablejat elèctric i les façanes dels edificis del carrer Tornés a Espronceda.
Aquesta matinada s'ha produït un incendi suposadament intencionat d'uns mobles vells que eren al mig de la via pública. Van intervenir-hi una dotació de bombers de la Generalitat i 3 unitats de la policia municipal.
Ingressada al taulí una dona que va perdre la consciència al carrer.
Els fets van passar al carrer de Castellar del Vallès a la Creu Alta i a 8:15 del vespre. La dona de 29 anys va rebre assistència dels serveis mèdics que la van traslladar a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell amb pronòstic reservat.
Un cotxe s'encasta contra 3 contenidors i vehicles aparcats amb bateria.
El turisme va perdre el control quan circulava pel carrer Velázquez, catonada amb el carrer Caspa a les Termes, ahir a 3:15 de la nit. Segons apunta la policia municipal, el conductor de 29 anys va perdre el control del cotxe per una fallada tècnica. Com a conseqüència del xoc, l'home va ser traslladat al Parc Taulí amb ferides de caràcter lleu.
I cremen 150 metres quadrats de matolls al polígon de Sant Pau de Riusec.
Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís que hi havia flames a les jardineres i matolls que hi ha a tocar de l'establiment comercial de l'IKEA Sabadell ahir al migdia. Les causes del foc encara es desconeixen, però segons alguns testimonis podria haver estat intencionat.
Obrim pàgina cultural, l'Orquestra Simfònica del Vallès realitza avui un dels clàssics de l'estiu, el seu concert al Festival de Torroella de Montgrí. Acompanyarà el sicilià Giuseppe Andaloro, una de les promeses actuals del món del piano. En aquesta audició sonaran peces de Beethoven i de Rachmaninoff.
Concert per piano i orquestra número 2, opus 18, de Sergei Rachmaninoff serà una de les meitats que omplirà la cita de l'OSB Torroella de Montgrí. Sota la direcció del mestre Rubén Gimeno, el solista que interpretarà el piano el genial compositor rus serà Giuseppe Andaloro. El gerent de l'Orquestra Simfònica del Vallès, Òscar Lanuza, detalla de qui es tracta.
És una de les figures promeses més importants del món del piano i és una sort també descobrir aquests pianistes que després fan una enorme carrera i que amb la Sinfònica sempre han tingut normalment el contacte en la seva fase de joventut, no? Festival de Torroella també és un dels clàssics i és una de les grans fites de l'estiu.
El lloc que acull l'execució és l'Auditori Espaiter per a l'Anuza, una de les millors sales del país. També s'hi podrà escoltar una peça d'un segle abans que Rachmaninoff, el concert per a piano i orquestra número 2, opus 19, de Beethoven. Tant el compositor alemany com el rus van estrenar el seu concert interpretant-lo personalment al piano. Com es gesta un programa tan exigent? Qui en decideix el contingut? L'Anuza respon.
Això normalment és un acord, en cada cas és diferent, normalment és un acord entre els concerts que tenen repertori o que dels quals n'és especialista el solista, en aquest cas, òbviament, aquí la seva opinió és potser la més important, també una mica el que espera el festival o el que vol oferir el seu públic dins de la seva programació. Vull dir, fer una programació que sigui coherent, que sigui variada, que és el que espera el públic.
Una ocasió més per l'Orquestra Simfònica del Vallès d'acostar la música clàssica allà on hi hagi públic disposat a escoltar-la.
El tarannà de la Simfònica és el de portar la música allà on es necessita, el de portar la música allà on hi ha el públic, i l'estiu no és una excepció. Vull dir, ho fem tot l'any amb les gires d'òpera, amb la gira de valsos, amb la gira de Setmana Santa, amb tots els projectes territorials que fem, i ho fem especialment a l'estiu, en aquesta època que els auditoris convencionals doncs estan més tancats o han reduït la seva activitat, doncs portant la música a aquests grans festivals que té Catalunya i dels quals estem orgullosos.
El concert començarà amb una mica menys de 3 hores a les 10 de la nit i clausurarà el Festival de Torroella de Montgrí d'enguany, que l'any que ve arribarà ja a la seva 40a edició.
No han passat ni 4 mesos des d'aquest moment.
Treu la centrada de Nicolás, seria petit Arturo! I gol, 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 gol! Per morir en vida!
La roda gira novament, les il·lusions estan renovades i el Castellón torna a l'estadi.
Sabadell en joc.
Diumenge comença oficialment la temporada 2019-2020. A partir de 6:45 de la tarda, des de la nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Club Deportivo Castellón.
Hola, soy Antonio Hidalgo, entrenador del Sabadell. Escucha los partidos del Sabadell por Radio Sabadell.
Sabadell en joc. Passió per l'esport de casa.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món... Ràdio Sabadell.
Passa un minut d'un quart de vuit, sortim fora de Sabadell i de la comarca. Interior proposarà l'enduriment del Codi Penal contra els lladres reincidents.
Ho ha anunciat avui el conseller Miquel Buch, que apunta a la voluntat de facilitar que els lladres que han robat moltes vegades puguin entrar a presó. La proposta es traslladarà al ministre de l'Interior perquè el Congrés comenci a treballar en el debat d'aquest canvi de llei. Ara mateix, només el 10% dels lladres que exerceixen robatoris violents a Barcelona ingressen a presó.
El personal de Terra d'Ibèria se'n va a la vaga després de tancar la reunió d'aquesta tarda sense acord.
La reunió de mediació del Departament de Treball ha acabat sense acord. Es manté, doncs, la convocatòria de 4 jornades de vaga del personal de Terra d'Ibèria a l'aeroport del Prat per aquest cap de setmana i el següent, 24, 25, 30 i 31 d'agost. La reunió ha començat al matí i ha continuat a la tarda durant més de 3 hores. Empresa i sindicats apunten que tenen la voluntat de seguir negociant, tot i que no han concretat quan.
I Vueling, precisament, ha cancel·lat 112 vols de forma preventiva per aquesta vaga d'Ibèria.
La companyia aèria ha informat que dissabte 46 vols i diumenge 66 es quedaran a terra. La decisió afecta uns 18.000 passatgers a qui s'ha ofert recol·locar-los en un altre vol o tornar-los els diners.
El 90% dels pilots de Ryanair donen suport a la vaga.
Una altra aturada que és una de les possibles mesures de protesta que es volen prendre contra el tancament de bases de la companyia. Un tancament que podria afectar l'aeroport de Girona, així com el de Tenerife Sud i les Palmes de Gran Canària. El Sindicat Espanyol de Pilots de Línies Aèries, el SEPLA, reclama que la companyia recapaciti la decisió, ja que considera que no hi ha motivació econòmica per dur-la a terme.
I Espanya envia un buc de l'Armada per acollir 15 migrants de l'Open Arms.
El vaixell Audaz va sortir dimarts a la tarda a direcció de l'illa italiana de Lampedusa, on l'Open Arms ha desembarcat les persones rescatades al mar Mediterrani. Carmen Calvo, vicepresidenta del govern espanyol en funcions, ha confirmat que s'estan activant els mecanismes per repartir les persones entre diferents països europeus.
I en política, Esquerra reclama que la confrontació amb l'Estat només pot passar pel diàleg.
La portaveu de la formació, Marta Vilalta, ha explicat que aquesta estratègia és per superar la dinàmica autodestructiva.
Contraposar diàleg i confrontació amb l'Estat creiem que és trampós, perquè probablement amb una mà hem d'aixecar la bandera del diàleg, la bandera de voler negociar, la bandera de voler parlar, i a l'altra mà hem d'agafar la bandera de la confrontació democràtica, de la lluita, la reivindicació, la protesta, que pot tenir moltes traduccions en multiplicitat d'accions. I és la combinació de les dues banderes, la combinació de les dues accions, la complicitat, per tant, i no la contraposició, la que ens farà avançar, la que ens farà trobar aquests mínims, no?, de comú denominadors.
Esquerra ha demanat que cal traçar una unitat estratègica a les portes de la Diada i de conèixer la sentència de l'1 d'octubre.
Moment pels esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Compte enrere, menys de 72 hores perquè el Sabadell enceti la Lliga contra el Castellón i per el debut en Lliga. Antonio Hidalgo ja podrà comptar amb l'últim reforç Boris Garrós, que acaba de ser presentat al municipal de Torre-romeu. Allà hi tenim el nostre company Pau Vituri. Bona tarda, Pau.
Bona tarda, Karen. Doncs una presentació que ha acabat fa tot just uns minuts amb la presència aproximadament d'una trentena de nens i de nenes d'aquí de Torre-romeu en aquesta sèrie de presentacions originals a diferents punts de la ciutat que fa el Centre d'Esports. Com diem, presentació de Boris Garrós, l'últim a arribar, però un dels més esperats al punta, en aquest cas del Centre d'Esports, el punta barceloní, que ha dit que trigarà unes setmanes a posar-se a to, que l'opció del Sabadell era la millor perquè ell és de Barcelona i volia tornar a casa, i també ha recordat la xifra de gols, o se li ha recordat la xifra de gols que va marcar amb el Gavà fa 3 temporades, els 25 gols, a més dels 10 l'any següent amb el Recreativo de Huelva, i ha assegurat que espera estar a prop d'aquests registres.
El meu objectiu és tornar, tornar a intentar repetir els registres que vaig acabar deixant aquí, tant el grup 3 com el grup 4. I bueno, treballo des de que va començar aquest estiu per aconseguir-ho.
Més veus d'aquesta presentació. També hi era el director esportiu del Centre d'Esports, José Manzanera, a qui se li ha preguntat per l'última fitxa disponible que té el Centre d'Esports Sabadell abans que es tanqui el mercat, la fitxa sub-23, inicialment destinada a un possible davanter que pogués competir amb Boris Garros i amb Edgar Hernández. Tot i això, amb l'arribada de Boris Garros, la plantilla del Centre d'Esports està bastant perfilada i, com ha reconegut Manzanera, no tenen ara cap urgència a l'hora de signar aquesta última fitxa.
Lo que estamos reevaluando un poco es qué perfiles o qué situaciones nos faltan en la plantilla. Yo creo que es una plantilla que tiene muchos perfiles. Yo creo que habláis de competencia directa simplemente por ser el 9 Edgar y Boris. Yo creo que son perfiles que pueden jugar perfectamente juntos. Y al final lo que buscábamos era un poco eso, que el míster cuando se gira al banquillo diga: en este partido necesito A, B y C. Pues tengo A y B dentro del campo, pues C la tengo en el banquillo, pues la voy a sacar. Lo que no vamos a hacer es firmar por firmar.
Per cert, dia també especial al Centre d'Esports Sabadell. Avui s'ha assolit la xifra dels 2.000 socis, s'ha superat aquesta xifra dels 2.000 socis, que era un dels objectius del Centre d'Esports abans de l'inici de Lliga contra el Castelló. El director general del club, Bruno Batlle, s'ha felicitat per haver assolit, per haver sobrepassat aquesta xifra, i ha recordat també, l'ha posat en valor respecte la mateixa xifra a aquestes alçades de l'any passat.
Estem molt contents, de fet, aquestes alçades, la temporada passada diria que estàvem 1.700 socis, amb la qual cosa són 300 socis més. Per altra banda, també em sembla que la xifra exacta no la sé, però al voltant dels 350 socis nous, altres noves, el qual, bueno, ens indica doncs que la gent està il·lusionada, que l'afició en té moltes ganes.
I un últim apunt d'un dia molt mogut a la nova Creu Alta. Avui el club també ha fet oficials els dorsals d'aquesta pròxima temporada, amb una única novetat desagradable en aquest sentit. Antonio Romero, que havia portat el número 14 durant tota la pretemporada, finalment s'ha quedat sense dorsal per aquesta lesió de llarga durada. Per cert, el nou reforç, Boris Garros, durà el 15. Recordem, diumenge a les 7 de la tarda estrena a la Lliga a la nova Creu Alta entre el Centre d'Esports Sabadell i el Club Deportivo Castellón. Des de mitja hora abans ho viurem al Sabadell en Joc, aquí en directe a Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies, Pau, per aquesta última hora. I seguim parlant de futbol. Agenda completa aquest vespre al municipal de Torre-romeu. Després de la presentació, com us explicàvem, de Boris Garros, el Tibidabo afronta a partir de 8:45 del vespre el segon partit de pretemporada contra la Romànica. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els equips de la ciutat es troben en plena fase de pretemporada. Per exemple, els altres dos equips de la ciutat a segona catalana van jugar ahir amistosos. La sabadellenca es va estrenar aquest estiu vencent per 2-3 al San Lorenzo, mentre que el Sabadell B va caure a Olímpia per 0-3 contra el juvenil A del propi Centre d'Esports, que venia més rodat abans del seu debut a Lliga Nacional. Nacor Bueno és el nou tècnic del filial.
Al final llevamos 6 sesiones, el martes le metimos carga a los jugadores y pues estamos al inicio de la pretemporada. Entonces, bueno, el juvenil la verdad que tiene un grandísimo equipo, está ya casi esperando para empezar la Liga, y la verdad que sí, nos pasamos por encima, pero la verdad que es bastante positivo porque, bueno, al final podemos ver muchas cosas, jugadores comprometidos, con ganas, otros que les cuesta un poquito más, incluso algunos juegan con molestias porque no quería perderse el partido. Bueno, eso se ve en las ganas que tienen los chavales.
De la seva banda, el Sabadell Nord de Primera Catalana va patir un seriós correctiu en caure per 6-1 al camp d'un equip d'una categoria superior, el Castelldefels de Tercera. Jairo va avançar els de Canuriac, però els locals capgirarien el marcador enviant la pilota al fons de la xarxa mitja dotzena de vegades, totes a la segona meitat. Ahir també es va disputar el Can Rull 0, Mercantil 2.
Obrim pàgina de ciclisme. David de la Cruz participarà finalment a la Vuelta a Espanya. El seu equip, l'Ineos, ha fet marxa enrere un dia i mig després de no incloure'l entre els 8 ciclistes escollits per participar a la tercera gran ronda de l'any.
De fet, el sabadellenc assisteix en aquests moments a la presentació oficial de la cursa. Abans d'anar cap allà, de la Cruz ha atès a Ràdio Sabadell, però no ha volgut entrar en gaires detalls sobre les batzegades donades pel seu equip.
Tu, quan treballes per un equip, l'equip doncs, té les seves formes d'actuar i uno d'acceptar, no?, i que tampoc m'importa gaire, no?, a molestar-me o el que sigui. Ara mateix el que m'aporta és una bona cursa, treure la feina que he fet a casa, i això és el més important. important per mi. Per tant, doncs, bueno, ara entrar en polèmiques tampoc ara mateix no em dona res, no em dona cap tipus d'avantatge, sinó que l'únic que em donaria potser seria una mena de desconcentració, no? I el que toca, doncs, bueno, estar centrat en la cursa, centrat en la feina que he fet a casa i que això surti.
De la Cruz substitueix el francès Kenny Elizon, tot i que el seu equip no ha donat més motius d'aquest canvi. El francès ha assegurat a Cycling News que ahir a la tarda, després d'aterrar, va rebre una trucada de Ineos comunicant-li que finalment no participaria, sense donar-ne més detalls. De la Cruz lamenta l'absència del seu company.
Tampoc no li he donat gaire voltes perquè després sí que podia anar i al principi no. Al final interpreto que cada equip, doncs, bueno, té les seves formes de planificar les coses, els seus objectius, i aquest equip, doncs, bueno, no, és un equip que potser s'ho pensa més que d'altres i ja està. Li he donat importància al fet que al final sí que hi era, no al fet perquè no hi era en un principi, per tant, era el que més m'interessava, no? El fet de poder ser-hi. Va suposar que em sap greu, no?, que si també havia dit, doncs, que ja, al final no hagi tingut el lloc a la cursa i bueno, doncs ara toca, doncs, fer-ho bé i demostrar que em mereixia aquesta plaça, no?
L'actual edició de la Ronda Espanyola començarà, recordem, dissabte a Torrevieja i acabarà el 15 de setembre a Madrid.
I en ciclisme de muntanya, aquest cap de setmana es disputa la tercera prova de l'Alpine Cup, la Gran Raid Suïssa, i Mercè Pacios no fallarà a la cita. Es tracta d'una de les curses més prestigioses de la BTT.
Reuneix més de 30.000 espectadors, més de 2.000 participants de més de 20 països diferents i la seva popularitat atrau a les televisions per donar-li una bona cobertura. Pacios té clar que serà capaç d'acabar la cursa i es fixa com a objectiu rebaixar el temps registrat en edicions anteriors.
La classificació, doncs, sempre acaba sent un dels teus objectius principals i ara aquesta especialment és perquè és tan llarga que et busques, doncs, poder baixar, no, del teu temps, que sempre has fet, bueno, sempre jo he fet al voltant d'unes 9 hores i m'agradaria poder-ho baixar, però també és especial per nosaltres, doncs, perquè portem des del... Ja potser és la cinquena edició que la fem i al final ja passes a ser un corredor clàssic també.
Serà la 30a edició d'una Gran Raid que, en el cas de la categoria d'elit, presentarà un duríssim recorregut, 125 quilòmetres que concentraran més de 5.000 metres de desnivell. La prova emmarcada dins les UCI Marathon Series tindrà lloc aquest dissabte.
I l'Astralpool Natació Sabadell masculí ja és en marxa. L'equip que dirigeix Quim Colet, per primer cop des de l'inici, va tornar ahir als entrenaments amb una profunda renovació. Dels 15 waterpolistes que té a la seva disposició el tècnic del club, més de la meitat són nous.
De moment, Colet treballa amb 8 jugadors del primer equip, més el jove Pep Bonet. També hi ha 4 dels nous fitxatges, el porter Edu Lorrio, el serbi Marco Abramovic i el jove Fran Valera i Òscar Asensio. Dilluns s'han de reincorporar Sergi Cabanes, el capità Òscar Carrillo, els subcampions d'Europa juvenils Roberto Valera i Marcel Tecles, i dos reforços més, l'argentí Guido Martino i el nord-americà Matt Farmer, que està pendent del seu visat, una plantilla que té el vistiplau de Colet.
Estic molt satisfet de la plantilla que tenim. Els jugadors que realment l'integren són jugadors que a mi tots m'han vingut a gust tindre'l, amb els perfils que buscàvem algun jugador, com ja saps, i ho havíem parlat, que ens aportés també un grau de veterania i de, bueno, de saber estar també en l'aigua en certs moments, etc, amb una combinació de jugadors joves que crec que el club en gaudirà els propers anys.
El primer test d'aquest nou Astralpool masculí arribarà en partit oficial. Serà el 4 de setembre contra el Mediterrani en els quarts de final de la Copa Catalunya.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 22 d'agost. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem demà a partir de les 10 amb el programa Connectats i a partir de les 11 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.